L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
R igual a R és una fórmula que s'utilitza per significar que els resultats depenen de les relacions.
Rafael Vizquerra, catedràtic.
Això és essencial en la relació que s'estableix entre mestre i alumne. La relació implica una dimensió emocional i de motivació. Si les emocions que experimenta l'alumne en les relacions amb el mestre són negatives, això afavoreix un comportament d'evitació cap a tot el que sigui instructiu. Assignatures, lectura, deures... Si les relacions són positives, s'afavoreix una predisposició a l'aproximació i als resultats positius.
Llegim el llibre Educació Relacional. Cap infant, cap jove, aprèn d'algú que no li agrada. Els vincles significatius generen condicions perquè es donin aprenentatges significatius i perquè els alumnes incorporin els educadors com a referents amb dret a ajudar-los i a suggerir les coses importants que necessiten per viure. De fet, podem arribar a tatuar nens, nenes i joves amb les narracions que fem quan només veiem allò que els falta i oblidem el tresor que hi ha en cadascú. Reconèixer és l'essència de l'acte educatiu. Cada vegada que un educador es relaciona amb un alumne, s'incorpora alguna cosa de valor. L'educador guanya sentit, realització, dignificant la seva presència a la seva xarxa vital. L'alumne adquireix coneixements i habilitats, però també quan és vist i reconegut, guanya apoderament personal, que és capaç de fer-ho bé i que és únic i singular. Qui educa ha de veure tothom i no negar ningú. Quina és la importància que alumne i educador es reconeguin perquè hi hagi aprenentatge? Quines són les claus per construir la relació entre mestre i alumne? Com es pot ajudar i cuidar un alumne, malgrat que no hi tinguem sintonia? I com creix l'alumne en la relació amb l'educador? I per parlar de la relació entre mestre i alumne ens acompanyen
Joan Quintana, psicòleg i director de l'Institut Relacional a Barcelona, i Arnoldo Cisternas Chávez, psicòleg i director de l'Institut Relacional a Xile. Proposen una nova mirada a l'escola i són autors del llibre Educació Relacional.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
Un alumne que troba un mestre que comprèn el seu moment vital i que detecta i promou les seves capacitats, volarà cap als seus somnis. Javier Palop.
Avui a l'ofici d'educar, aquesta relació entre els mestres i els alumnes. Benvingut Joan Quintana, Arnoldo Cisternas a l'ofici d'educar. Què és l'educació relacional que vosaltres proposeu en aquest llibre en el que feu una nova mirada a l'educació? Què és aquesta educació relacional? Qui comença? Vinga.
Hola, muchas gracias por invitarnos a compartir nuestra mirada. La educación relacional se hace cargo de poner en el centro del proceso de aprendizaje las relaciones. Hasta ahora, el mundo educativo ha separado el aprendizaje de la relación y la convivencia. Incluso en algunos centros son cuerpos de personas independientes que trabajan en los aprendizajes, por un lado, y por otro lado, la relación. Creemos que el mundo está cambiando de manera muy acelerada y esta dicotomía ha terminado. Hoy día todos sabemos que las relaciones son fundamentales para desarrollar aprendizajes significativos en todas las áreas del conocimiento. Sin embargo, todavía algunos piensan que las relaciones tienen que estar en otro lugar y fuera del aula muchas veces, ¿no? En espacios abiertos, en el campo, en el juego. Sin embargo, creemos que la calidad de las relaciones define de manera importantísima cómo es que las personas se segurizan para poder desarrollar una imagen poderosa de sí mismas, de sí mismos, y desde allí construir el andamiaje cognitivo para el desarrollo de habilidades, competencias y conocimientos. La educación relacional, además, se hace cargo de educar no solo para trabajar o para producir, sino para convivir y para crear sociedades que puedan ser más justas y que puedan ser más recíprocas, donde la felicidad no es el éxito, sino la felicidad está depositada en la calidad de los vínculos en los cuales podemos vivir. Por lo tanto, la educación relacional, yo diría que es un fundamento hoy día para la construcción de la nueva educación.
Fins a quin punt, per tant, les relacions que té un infant en l'entorn educatiu determinaran el seu aprenentatge i el camí que faci a la vida?
No només això, sinó que la qualitat de les relacions de convivència o la qualitat de les relacions que la nena i el nen experimenten i viuen a l'escola configuren també la seva estructura intrapsíquica. O sigui, que d'alguna manera jo sóc els altres i els altres em configuren a mi. Per tant, donar espais on les relacions siguin saludables, on la inclusió, el respecte, la transparència, l'amor i els límits estiguin presents amb el joc de la relació i de la vida, faran que aquestes nenes i aquests nens tinguin més capacitat d'adaptabilitat, de resposta, d'evolució, que no s'hi han viscut amb considerats com a figures problemàtiques, o si el que regeix les relacions amb una escola sigui la normativa, i arribant pues, a posar càmeres als passillos o només doncs, escriure ja a P3 les incidències del dia perquè el pare o la mare pues, els hi posin un càstig.
Vosaltres parleu de la importància que educador i alumne es reconeguin l'un a l'altre.
Sí. Yo creo que antes de hablar de reconocer, que para nosotros es fundamental, hay una idea que creo que vale la pena compartir con el público, que es que Joan lo acaba de decir, yo lo planteo de la siguiente manera. El delirio de que somos individuos y de que estamos separados de los demás es un imperativo en el mundo educativo hoy. El sistema de evaluación aumenta la individuación. La conciencia de que somos seres relacionales o reticulares es fundamental para mirar la educación desde otro lugar. Yo soy yo y tú eres tú, pero yo soy solo una parte de mí. Hay una parte de mí que vive en tu mundo interior. Y si yo aprendo a cuidar aquella parte mía que vive en tu mundo interior, o sea, me importas tú, y si tú aprendes a cuidar a esa parte mía que vive en ti, construimos un espacio ético de cuidado recíproco que genera las bases de lo que luego vamos a entender como reconocimiento. Porque el reconocimiento, así tal cual como hoy se entiende, es como la felicitación de uno a otro, ¿no? Sin embargo, desde nuestra perspectiva, reconocer es poder devolver al otro esa parte de él que vive en mí de forma generosa. Por lo tanto, parte del aprendizaje del reconocer es cómo puedo yo narrar de forma creativa i potente a los demás en mi mundo interior.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'educació és l'art i l'ofici sublim d'aprendre'n mentre s'ensenya i d'ensenyar-ne mentre s'aprèn. Carles Capdevila.
Avui a l'Ofici d'Educar parlem d'aquestes relacions entre els mestres i entre els alumnes i hem preguntat als mestres perquè ens diguin les claus, segons ells, en la relació mestre-alumne. L'Oriol Castellví és mestre i comença fent-nos una prèvia. L'escoltem.
Sovint, quan parlem de coses de l'escola, fem com si l'escola fos un món a part, que es regís per paràmetres i per premisses diferents de la de la resta dels àmbits de la vida. Jo penso que això és un error. Al final, a l'escola el que hi ha són persones i la relació entre els mestres i els alumnes no deixa de ser la relació entre dues persones. Si ho encarem d'aquesta manera, ens serà molt més fàcil veure què és allò important i entendre quines són les claus d'una bona comunicació.
I la pregunta, segons ells, que ens hem de fer és...
què ens fa sentir bé de la comunicació amb una altra persona? Què ens fa sentir bé de la comunicació amb la parella? Què ens fa sentir bé quan ens comuniquem amb un amic? I què ens fa sentir bé quan ens comuniquem amb el cap o amb la cap a la feina? I ens adonarem que encara que els personatges puguin ser diferents, en el fons el que ens fa sentir bé és comú. Jo em sento bé quan parlo amb una persona que em coneix i que, per tant, sap com sóc, no em demanarà una cosa que no sàpiga fer, sabrà intuir quan estic bé, quan estic malament.
I què més fa sentir bé a l'Oriol Castellví?
A mi em fa sentir bé que la persona que em parli em digui la veritat, perquè si em diu la veritat, podré confiar en aquesta persona. A mi em fa sentir bé també que les persones que em parlin m'enriqueixin, m'aportin coses que jo no sé, que em sorprenguin, que em diverteixin. I això, si us hi fixeu, és comú a tots els àmbits de la vida. Doncs això és l'important en la comunicació. I aquestes coses importants són les que un mestre ha de transmetre als seus alumnes quan es comunica.
Què ens fa sentir bé en les relacions humanes? Quin punt de partida és per vosaltres aquest del com em sento jo, com em fa sentir?
Com diu l'Oriol Castellví, quan nosaltres preguntem, i ho hem fet amb molta gent, sobre si recorden algun mestre o algun educador durant tots els seus anys d'escola, quan ens diuen que sí, els hi preguntem què et feia sentir, com et feia sentir. I la majoria d'ells i d'elles ens diuen: em feia sentir confiat, segur, segura, i després em deixava poder ser.
Bonic.
Aleshores, i això és algo que ho hem preguntat a 3 continents i les respostes són interculturals, o sigui, són transculturals. O sigui, els 3 continents ens diuen el mateix. Aleshores, molts cops preguntem amb els mestres què significa donar seguretat a l'aula o a l'escola. Què significa que l'altre pugui ser? Quan rep seguretat i pot ser, la nena i el nen, la jove i el jove, aleshores reconeixen a l'altre com algú que pot compartir amb ella i amb ell algú per aprendre junts i així anar aprenent a viure i conviure. Si no és així, l'únic que fa és mirar el rellotge per veure quants minuts falten perquè se'n vagi.
Avui a l'Ofici d'Educar, aquesta relació entre mestres i alumnes, l'Oriol Castellví acaba amb una puntualització.
I dic d'un mestre cap a l'alumne perquè jo penso que les coses que passen a l'escola entre mestres i alumnes, la responsabilitat és dels mestres. Els nens i les nenes són petits, no són tontos, però són petits. I si un alumne i un mestre no encaixen bé, jo crec que és responsabilitat del mestre trobar aquest encaix. Al final, és la nostra feina. No només és ensenyar i escriure, és sobretot connectar bé amb els alumnes.
Connectar bé amb els alumnes és la responsabilitat dels educadors, dels mestres.
Yo iría un paso más atrás. Creo que si ponemos el énfasis en que los profesores se conecten con los estudiantes y los puedan ver y ver su mundo interior, parte del problema es que el sistema educativo es vertical completo. Y yo me preguntaría en qué medida estos maestros son vistos por sus equipos directivos. ¿En qué medida la tarea que ellos han tenido históricamente, que es vertical y está centrada en el obedecer y en el controlar, les ha ido generando un proceso cultural de deterioro relacional? Hoy día en Chile hay muchas escuelas que están cambiando, tratando de poner la educación relacional en el centro, pero sucede en el aula, sucede en el claustro, sucede ya la palabra claustro, ¿no? Esto estar cerrado, separado de los estudiantes y las jerarquías propias de la escuela generan una manera, una relación de poder dentro del sistema que está históricamente basada en la negación de los otros. Por lo tanto, solo poner el énfasis como el mandato moral de que el educador debe ver al estudiante me parece interesante, pero creo que hay que mirarlo desde una mirada más sistémica, porque creo que el sistema educativo, la escuela como comunidad, debe cambiar sus claves relacionales. Hoy día estamos con todo esto de la innovación educativa como un boom, algunos poniendo realidad virtual, otros poniendo aprendizaje basado en proyectos, otros integración curricular, pero no están cambiando cambiando las pautas de poder del sistema dentro de la comunidad. Y creo que esa es una clave para que los professors puedan cambiar su forma de relacionarse.
Educar és dansar entre l'amor i els límits. Joan Quintana.
Hem escoltat educadors a l'ofici d'educar, però també hem escoltat els nens, perquè tu ara ens parlaves que aquesta relació no només és de connectar de l'educador cap a l'alumne, sinó que l'alumne també l'escoltem, no? I també volem saber què en pensa i com ho sent. El Jan té 7 anys. Quins són els mestres que més han agradat al Jan?
Els mestres que més m'han agradat és la Pilar, perquè era amable, i la d'aquest any és la professora de música i que té molta paciència.
I què fa bo pel Jan a un mestre?
Per ser un bon professor se necessita valor i puresa. Que tinguin valor per ajudar-nos a aprendre. A mi m'agrada que els mestres m'estimin, perquè si abans sempre enfadats dirien no.
I què no li agrada d'un mestre al Jan?
Que quan hi hagi una baralla i un hagi començat tots i l'altre no hagués fet res i llavors ens castigues els dos. Els mestres han de ser amics dels alumnes i hem de respectar i jo m'estimo els mestres.
Doncs hem escoltat el Jan, què hi dieu?
Pues bueno, que està tot dit. Ho diem que està tot dit. Nosaltres ho podem dir en paraules molt més complicades, però és una claretat increïble, no? Quan diu valor i que m'estimin, no? I a partir d'aquí, podem fer el que vulguis. Però si no...
Hem d'aspirar que els nens estimin els mestres i els mestres estimin els nens? Sense. Perquè a vegades potser no hi ha sintonia, no? Vosaltres ho expliqueu al vostre llibre, no? Què fa un mestre quan potser té molta sintonia amb uns alumnes, però amb uns altres no en té, no? Com gestiona aquestes emocions?
Jo, bueno, el fet de que els mestres, no tots els mestres, tenen que agradar als nens, no? Hi ha la Rita Pearson amb una intervenció que va fer, deia que diu, jo com a mestre a molts nens algun cop no m'han agradat, però el que sí que tenia clar és que no tenia dret que ho sapigués, ni que ho notés, no? En el fons, nosaltres quan hem treballat amb mestres sempre els hi preguntem quin nen per ells és. I diem que el dibuixin, no? I alguns es dibuixen nens com molt grassonets, altres molt primets. Els altres ens dibuixen un nen... Un cop ens va dibuixar un nen, al final de la fulla era molt petit, i li preguntes, i què representa aquest nen? Diu, és un nen invisible, no? I llavors li preguntes, i aquest nen invisible té alguna cosa a veure amb tu? Diu, sí, jo vaig ser un nen invisible.
Ah.
Per tant, això és normal, ens passa a les relacions humanes i amb un educador, amb una educadora també li passa, no? Que es troba davant de molts nens i moltes nenes que alguns els hi retornen una imatge que els hi ressona i altres que els allunya. Però amb tots hi ha algú molt important, que és una fortalesa, que és una singularitat, que és una part més, com més lluminosa, no? El problema és que masses avaluacions, masses mirades avaluatives dels nens, només, com dèiem abans, només va buscar allò que falta. És com buscar l'obscur, quan realment des de l'obscur no podem treballar. Podem treballar des de lo luminós, però des de l'obscur no.
Com es fa visible un nen invisible?
Primero teniendo conciencia de que esto es posible. Yo creo que hasta hoy hemos habitado negando la invisibilidad. Es un tema que genera culpa cuando se trabaja con los educadores y creo que hay que también liberar aquella culpa, porque es la forma en cómo hemos hecho educación la que ha hecho que los chicos y las chicas se vuelvan invisibles dentro del sistema. Y esta invisibilidad no solo es de parte del educador, sino también entre los mismos estudiantes. Cuando los chicos dicen respetar, pienso en lo de los límites y me parece fascinante porque yo tengo una hija de 5 años y conversando con la educadora, ella me decía, quiero que hablemos sobre los límites con Amanda. Y cuando yo le escuchaba hablar sobre los límites y sobre dar estructura, que es otra frase bastante usada en educación, yo solo escuchaba, ella no obedece. Y me llamó la atención esa conversación, porque hoy día los educadores han incorporado la palabra límites y estructura, pero es para poder vestir la palabra de someter y obedecer bajo estas nuevas palabras que suenan mejor. Pero aprender límites significa aprender a respetar, y respetar es volver a ver al otro. Respetar es que mi hija aprenda a hacerse respetar ella y aprenda a respetar a sus pares, y no entender esto como el sometimiento de los niños al educador. Por lo tanto, creo que pasa por aprender a ver esto invisible que hay en el mundo educativo hoy.
Cadascú es reconeix reconeixent l'altre. Arnoldo Cisternas.
També hem escoltat una psicòloga i mestra, la Lara Terrades, que ens diu què és important per ella en la relació entre un mestre i un alumne.
És tenir en compte la doble mirada. Em miro a dintre, em veig què em passa amb el que et passa a tu i després et puc acompanyar. Moltes vegades actuem per automatismes i per reaccions i no som capaces de mirar a dintre què ens està passant. Per exemple, si ve un infant amb una energia agressiva forta i jo no sóc capaç de gestionar la meva pròpia agressivitat, és probable que no el pugui acompanyar de la manera que necessita a gestionar aquesta emoció. Per tant, per mi primer seria poder netejar el propi filtre a través del qual miro aquest infant.
I ens ho explica amb una metàfora d'una història.
És una nena que li pregunta a la seva mare què és el primer que veus quan mires per la finestra. I la mare respon, el vidre. Quan net està el meu vidre per poder-te veure amb com ets tu i no poder-te veure amb com jo et veig a través dels meus ulls. Quan tenim aquesta feina, no?, de poder treure les interferències que ens separen de veure l'infant per qui és, la relació entre l'alumne i el mestre pot ser el primer espai educatiu com a font de nodriment, no? I des d'aquí es desplega tota una curiositat del mestre cap a l'alumne, de qui ets, què et passa, què necessites, i des d'aquí una empatia i un vincle. I això ens fa veure les dificultats i les potencialitats de l'alumne.
La Lara Terrades, per tant, ens proposa que primer fem l'exercici, com a educadors, aquells que són educadors, de primer miro a dins. Això és fonamental?
Sí, yo creo que la conciencia, ella está hablando de intersubjetividad, o sea, entender que vivimos en subjetividades propias y danzamos con las subjetividades de los otros, y este espacio intersubjetivo es necesario volverlo consciente en el mundo de los educadores. Yo creo que la psicología desde esta perspectiva tiene mucho que aportar para que la expansión de la conciencia relacional en los educadores se produzca. Y es que cuando el otro se enoja, cuando el otro está alegre, siempre ponga entre paréntesis mi interpretación de qué es lo que pasa allí, y nos invita a la curiosidad por el mundo interior del otro, y que ese mundo interior es dinámico, no es estático, y también está condicionado por las relaciones entre pares en el aula y también por su traza histórica personal.
Estaria bé que un sapigués que molts cops l'ofici que estem fent, el que estem fent, té que veure també amb la nostra pròpia traça personal. Vull dir que som educadors perquè som el resultat també de la nostra història. I això és una primera pregunta, no? El per què estic allà i quin sentit té a mi i quin sentit em dona aquesta activitat. Una altra qüestió que seria molt interessant és que cada cop que entrem a l'aula o entrem a l'escola ens preguntem amb quina... És com si estéssim a punt d'entrar i just al posar el primer peu, com els jugadors de futbol, no?, com fan el primer peu al camp, ens preguntéssim des de quina emoció entrem. Mm. Si entrem des del cansament el dilluns, tindrem una setmana cansina i, a més, les nenes i els nens s'avorriran molt. Si entrem des de la por, perquè ens sentim que hi ha una aula on ens està descontrolada, tot serà i articularà i generarà por. Si entrem des de l'alegria, llavors estaria bé com un reconeixement de l'altre, poder entrar amb l'emoció que més faciliti estar amb l'altre.
Això jo m'ho agafaré per la feina a partir d'aquesta setmana i miraré a veure amb quin peu entro i a veure per què m'hi veig fent això. La Lara Terrades ens explica una altra idea que hem de tenir en compte en la relació mestre-alumne.
Poder acompanyar des de la mà dreta i la mà esquerra, no? La mà dreta seria, et puc posar límits, et puc dir que no, jo sóc l'adult i per tant l'autoritat la tinc jo des d'un lloc sa, no des d'un lloc d'abús de poder. I des d'aquí l'infant es pot tranquil·litzar perquè hi ha algú que el sosté, que el conté, hi ha com una estructura més gran al seu voltant, no? Llavors, important també poder posar els límits des d'un lloc de respecte, que no hi hagi humiliació i també que els límits siguin acompanyats d'una sensibilitat. Si et poso un límit i et fa mal, puc veure el teu dolor després i no per això canviaré el límit de lloc.
I l'altra mà?
I l'altra mà seria la mà esquerra, no? Que és la mà de t'accepto tal i com ets, no et jutjo perquè siguis com jo vull que siguis. Des de tota aquesta forma de teixir una relació, per mi s'estructura un aprenentatge que pot ser significatiu.
Per tant, ens proposa Lara Terrades posar límits i des d'on posem els límits i, d'altra banda, l'acceptació. És a dir, des d'on s'han de col·locar aquests límits? Al vostre llibre dieu que posar límits d'una manera massa estricta porta a la infantilització de les criatures. Des d'on s'han de posar aquests límits per part de l'educador?
Jo penso que hi ha uns límits que és que permeten conviure, aprendre i estar amb l'altre. Aquests límits es poden plantejar des d'una posició vertical, com deia abans l'Arnoldo, o poden ser el resultat d'un diàleg de corresponsabilitat amb tota la gent que està allà compartint un espai i que els nens volen i les nenes volen estar contents i aprendre. Si obro un diàleg sobre com ens tenim que regular per poder fer aquella activitat, el diàleg sorgeix de forma clara. Lamentablement, a vegades, vas als inicis de cursos d'alguns instituts i el director es parla 40 minuts de normes, com castigaran i de com s'articularà la comunicació en els casos de penalització. O sigui, no saps molt bé si estàs a punt d'entrar en un programa escolar o en un centre de reajust comportamental.
I què diries a aquests educadors que fan això? Què els hi diries tu?
Que no hi hagi tanta por. Vull dir que l'altre també vol estar bé. Que l'altre no té cap intenció de transgredir. L'altre el que vol és ser vist, ser estimat i ser respectat. I l'altre vol disfrutar d'aquell espai, aprendre i tindre el goig intel·lectual i el goig de la convivència. I que, per tant, hi hagi un diàleg sobre què és necessari per poder estar junts i fer el que tenim que fer. Aquest diàleg sorgeix de forma natural. El tall que has posat abans del nen, no? Tu creus que aquest nen, si li preguntes que estaria bé que no féssim i que féssim per poder fer el que tenim que fer, no ho diria. Ho dirà d'una forma clara, concisa, i a més, arribaran tots a un compromís que aquell compromís no es trencarà, perquè és un compromís construït. Són unes fronteres dialogades. No és la norma i l'autoritat on realment apareix, i l'únic que té és recordar que l'important allà és tots iguals, sense moure's i obedients. Evidentment, la nostra realitat a l'aula i la nostra realitat a les escoles de on estem vivint, això no és així en molts casos. I el que és els límits dialogats ja és una pràctica quotidiana a l'escola.
La Lara Terrades ens diu què fa falta.
Falta tot aquest reconeixement polític per aquesta figura social tan important, perquè jo veig que el mestre és un agent transformador i que pot, amb el seu poder, que també és responsabilitat, amplificar o atenuar la motxilla que l'alumne ja porta de casa. Per exemple, si l'alumne té una mare que tendeix a la crítica i és criticat constantment, quan arriba a classe, si la mestra o el mestre el mira i el somriu simplement per qui és, hi ha alguna cosa dintre que s'afluixa. O si es troba una mestra que segueix amb aquesta tònica més de criticar o d'apuntar amb el dit, doncs això s'assuma a aquest malestar de l'alumne.
El mestre com un agent transformador.
Wow. Me parece muy lindo lo que ha dicho. O sea, creo que esta mochila que cargan los niños de casa es la traza personal histórica. Y los educadores
tienen primero que ser capaces de verla. Yo creo que la educación actual es tan vertical que hace que los educadores no puedan ver a las chicas y a los chicos en la escuela. Ellos son los que hablan y están mirando al grupo siempre para controlarlo y regularlo. Y no tienen en la tarea cotidiana del trabajo de educar la posibilidad de verlos en acción y de poder observarlos de una manera más poderosa para poder identificar cada cual en su singularidad. Yo creo que aquí aparece el tema de la singularidad, la caracterización de la singularidad para la celebración de aquellas virtudes o superpoderes que cada chica y cada chico tiene. Porque mirando lo que hay, podemos amplificar las virtudes y poder desarrollar la mejor versión de sí misma, de sí mismo, de cada niña, de cada niño.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
El Pol té 14 anys i també deu tenir virtuts i superpoders, tal com diu l'Arnoldo. El Pol ens explica la seva mestra preferida de primària.
Era una professora de música, molt divertida, molt creativa. Recordo que fèiem jocs sempre i ens ensenyava d'una manera molt divertida.
I ara la secundària què, Pol?
La professora que m'agrada més és la meva tutora, que també és la professora de música. M'agrada molt i també a tots els meus companys perquè és una, com a persona i com a professora, que sempre està al nostre darrere i ens vol ajudar per tot i sempre que necessitem podem parlar amb ella i ens ajuda en tots els problemes, ja siguin personals o escolars o extraescolars. Alguns moments que vulguem compartir o és molt divertida i amb nosaltres també parla molt i és una professora molt creativa.
I què passa quan una mestra agrada molt?
És nova al centre aquest any i espero que es quedi molts anys perquè estic segur que per als nens que vinguin els pròxims anys serà una gran referència per ells.
La importància per als joves de sentir-se escoltats i reconeguts, acompanyats.
Bueno, yo creo que somos seres sociales y vivimos en el espejo de los otros todo el tiempo. La educación hasta ahora, curiosamente, ha involucrado más la opinión de los educadores respecto de los estudiantes que la opinión entre pares. Pero todos hemos sido niños y adolescentes alguna vez.
Eso y tan, ¿eh?
Sí.
De aquí no se escapa ninguno. Que tots hem...
Y la opinión de los pares es muy importante. ¿Cómo construir un sistema de valoración completo, ¿no? En todas las direcciones? Creo que tenemos que avanzar hacia una educación donde el otro es sagrado. Y creo que transformar al otro en alguien sagrado crea las condiciones para entender los límites de otra manera, como los bordes de tu singularidad, no como el espacio en el cual yo te aparto o te alejo de mí, sino como el espacio de encuentro. Y creo que hasta ahora hablar de límites a veces es como controlar otra vez, ¿no? Como poner orden. Yo creo que la singularidad está recogida en esta red de relaciones donde los otros me devuelven una imagen real y poderosa de mí mismo.
Però és que els mestres i les mestres també volen ser reconeguts, també volen ser vistos, també volen ser respectats, també volen ser dignificats. I a vegades tampoc els veuen. No els veuen ni les autoritats, ni els pares, ni els nens. Vull dir que hi ha un punt aquí també que a vegades tenim que evitar la culpabilització de l'educador, no? Perquè l'educador està vivint amb una complexitat molt alta, molt alta, cada dia amb més elements que alteren, amb coneixements que té que ampliar, amb situacions de deficiència de recursos, que fa que també hi ha una necessitat molt gran de reconeixement. O sigui, l'emoció de la tendresa tindria que ser no només de l'educador cap als nens, sinó dels nens cap a l'educador, dels pares cap a l'educador i dels poders públics educatius cap als educadors, no? Jo crec que hi ha una necessitat de dignificació de les relacions. Hi ha una debilitació de l'acte educatiu i, per tant, es té que tornar a dignificar, i dignificar és donar el valor a la presència de cadascun, acceptant la complexitat que té i donar espais perquè es puguin reconèixer i no es desconfiïn mútuament, sinó que es trobin mútuament.
L'amor i els límits contribueixen a crear un vincle creatiu entre l'educador i els alumnes. Joan Quintana. El Carles Parellada és formador de mestres en la línia de la pedagogia sistèmica. En la relació alumne-mestre li venen al cap els records de les mestres que ha tingut en el decurs de la vida, unes quantes i de molt bones.
I el que visualitzo són aquelles persones que en general em van mirar amb bons ulls, que van evitar pressionar-me en els moments complexes, que em van ajudar a reconèixer els meus talents i que ho van fer tant públicament com en format més privat, i que eren capaços de generar ambients relaxats, sovint des de l'humor, i quan convenia eren capaços de garantir la seguretat del grup des d'una autoritat que a dia d'avui podríem anomenar com una autoritat amorosa. I també professionals que sabien molt de la seva matèria i amb una gran capacitat de compartir el seu coneixement i la seva passió per tot allò que mostraven.
I això com ho podem sintetitzar?
En el fons estic parlant de la importància del reconeixement de la singularitat de cada infant i jove, de la confiança respecte a les seves capacitats i potencials, i de la seva competència a l'hora de compartir coneixements i valors des d'una actitud clara i respectuosa.
I per acabar, què ens diu el Carles Parellada?
M'agrada dir que els centres educatius han de desplegar 5 grans objectius. Connectar el que s'hi fa amb allò que és rellevant per a la vida de les persones, que dona sentit. Promoure un procés narratiu i biogràfic que permeti als alumnes nodrir la pròpia identitat i la de la comunitat a la que es pertany. Generar espais de convivència i d'inclusió autèntics, facilitar l'accés al món del coneixement i de la cultura i possibilitar el desplegament de les ales per volar a partir d'ajudar-vos a descobrir els propis talents i somnis. Afortunadament, el sistema educatiu del nostre país està ben nodrit de professionals que treballen des d'aquests plantejaments.
Ajudar-los a desplegar les ales per volar. Això vosaltres també ho dieu. En aquests 5 minuts que ens queden finals de programa, a mi m'agradaria que per a aquells educadors que ens puguin estar escoltant ens doneu pautes el més pràctiques possibles sobre com cuidar aquesta relació que tenen amb els alumnes al moment que entren a l'aula, primer peu, final de l'aula, de la classe. Eines pràctiques per a aquells educadors que ens puguin estar escoltant per cuidar aquesta relació entre ells i els alumnes. Vinga, endavant, comenceu.
Bé, jo crec que lo más importante es que el educador no cargue con la responsabilidad él de dar reconocimiento o devolver una imagen a los estudiantes solamente, sino que pueda generar una red de valoración mutua entre los propios estudiantes en el aula. Un espacio de celebración colectiva de aquellas cosas maravillosas que surgen en el proceso de aprendizaje cotidiano. Pero preocuparse de que esto sea sistémico, que se dé entre todos. O sea, que los mismos estudiantes se vuelvan expertos en poder ver a sus compañeros o compañeras y devolver una imagen poderosa de ellas, de ellos mismos.
Joan.
Jo, primer que repeteixi cada dia, que no té necessitat de saber-ho tot. O sigui, per tant, és, jo no ho sé tot. I per tant, alguna pregunta és, no ho sé, però ho podrem saber tots junts aviat, no? Vull dir, lliurar-se d'aquesta, com de que la persona que té el rol d'educador és el que té el coneixement absolut. Lliurar-se'n d'això. Després, que l'avaluació o el reconeixement mutu sigui horitzontal i que doni peu també a que el puguin avaluar i que puguin millorar, no? Però no des d'una mirada persecutòria, sinó doncs la mirada de compartir. Després, que l'aula hi hagi moviment. Si no hi ha moviment, no hi ha vida. Vull dir, els nens que estan 2 anys sentats en la mateixa cadira, al mateix lloc, o un any, un curs, és un nen o una nena que només pot estar mirant la realitat des d'aquell lloc. Només és que el moguis i la capacitat que té de fer un reset i reconfigurar la seva mirada, i per tant el seu personatge, i per tant les seves possibilitats d'aprenentatge són enormes. Per tant, moviment. I després també la transparència, no? Ser transparents i no voler protegir de les incoherències, de les incerteses i de la complexitat. Perquè si hi ha algú cert, és que la vida és incerta.
Arnaldo, alguna altra pauta als educadors que ens escoltin?
Yo creo que entender que el reconocimiento es dinámico, que lo que hoy día te digo, mañana puede cambiar. Nosotros nos hemos educado en un sistema que nos califica y que a la primera evaluación esa nota es eres tú. Es una cosa súper loca pensarla. Es decir, vas a dar una prueba y esa nota que tienes eres tú. Es que la quiero dar de nuevo. No, es casi antiético pretender dar una prueba dos o tres veces. Sin embargo, ¿por qué no? Porque alguien no podría intentarlo siete veces hasta llegar al nivel que quiere y al poder alcanzar el desempeño que desea. Entonces creo que la caracterización del otro es dinámica y es situacional.
I després, gràcies per la feina que fan tots els educadors i totes les educadores.
Això per descomptat, això per descomptat. Quan estem al final d'aquesta conversa, l'Oriol Dalmau, que és un humorista, ens acostuma a fer un contrapunt. Avui parteix d'una vivència personal. L'escoltem?
El contrapunt amb Oriol Dalmau.
Tots ho vam viure en algun curs que altre. Aquella assignatura que realment no era tan complicada ni tan horrorosa, però que l'odiàvem a mort. I per què? Per ell. Aquell profe, aquell capullo que vam dibuixar mil vegades a totes les llibretes. Clar, que tenia una caricatura fàcil, tenia un ull que sempre mirava cap a Lleida, era baixet, amb bigoti, li dèiem el Panchito, a més tenia unes eixes, així feia les eixes, que clar, és que a més limitàvem el pati. Era irresistible, allò del Panchito. Per suposat, el Panchito em tenia mania. Venia a les 8 del matí el tio i fotia un examen sorpresa, suposo que per venjar-se de nosaltres. I sí, em mirava a mi quan repartia els fulls de l'examen. I aquell mig somriure que tenia de saber que el meu cervell estava igual de blanc que els fulls que estava repartint, perquè aquesta era l'altra. Per més que l'insultaven, per més que li tiraven papers al clatell, el Panchito fotia aquell mig somriure com dient... Quan us doni les vostres notes, porteu paper de vàter perquè us cagareu. El Panchito ens donava anglès i a mi mai m'ha entrat l'anglès, potser per culpa d'això. Encara a dia d'avui no el suporto. Però saps què? Hi ha vegades, de tant en tant, quan la vida et gira l'esquena i a vegades sembla que tothom se te n'enfot i el mateix dia que passa això també t'arriba la factura d'Endesa i et diuen que Hisenda et surt a pagar bastant i a la feina no et foten gaire cas i a casa encara menys. I quan em passa tot això penso... Això el Panchito ho hagués aguantat amb un punyetero somriure. I mira, no ho sé, m'animo una mica. Mai vaig aprendre res d'anglès amb ell. Crec que de fet em va ensenyar alguna cosa molt més important. Potser sense ni ell saber-ho. O potser sí. Potser fins i tot em va ensenyar més que cap altre professor. Uns altres professors, dels quals, per cert, em queien molt millor que el Panchito. Però d'ells no en recordo absolutament res.
Joan Quintana, Arnoldo Cisternes, hem d'intentar donar la volta, la truita. L'Oriol Dalmau al final va donar la volta, Són les ulleres que ens posem, que ens fan veure les coses d'una manera o d'una altra, no?
Així és.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i haver-nos portat aquesta educació relacional a sobre la taula, que ens escoltin ben fort tots aquells educadors que tinguin ganes de fer aquesta mirada que ens proposeu. Gràcies per haver estat a l'Oficina.
Gràcies a tu. No, muchas gracias a ti. Gracias.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar.
I avui els llibres per somiar, L'Elmer i l'Arc de Sant Martí, de David McKee, un llibre d'un autor que podríem considerar que és un...
Un clàssic.
Un clàssic.
Un clàssic. David McKee és un clàssic.
Jaume Centelles ens parlarà avui d'aquest clàssic.
Sí. Bueno, L'Elmer és un personatge, és un elefant de colors, que és el que és diferent a tots els altres elefants grisos. L'elefant és un animal que no té l'èpica... del ratolí, que és el number one, però també té molts personatges entranyables. Potser recordareu el Babar. Mm-hmm. Ara, aquests dies enrere, hi havia la pel·lícula de l'elefant aquell del circ, en Dumbo, Rosa Carmel,
És un animal que fascina els nens.
Fascina, perquè és gran, s'assembla als dinosaures, és arrodonit.
És majestuós, és sí, gegant. Per ells és gegant, és... que són molt petits, i l'animal és molt gran.
No, no menja nens, no és, és herbívor.
Seure menys herbetes, clar, clar.
Clar, això és, té la seva cosa entranyable. Llavors, a Anglaterra, sobretot, que és on és l'autor, en David McKee, celebren cada any un dia, que és el dia de l'Elmer, l'Elmer's Day. Però aquest any, especialment aquest any, és molt celebrat, perquè el primer Elmer va sortir, que es deia així Elmer, fa 30 anys. I això, a les escoles d'aquí, de casa nostra, ja és un llibre que circula, perquè n'hi ha, és com una sèrie, com una saga, n'hi ha moltes històries de l'Elmer, i farien bé els pares i les mares, les famílies, de tenir-los també bé, molt a prop.
I aquest, com és aquest elefant?
Aquest és un elefant de colors. És positiu, propositiu, divertit, i a totes les seves aventures segueixen un mateix guionet. Hi ha un petit inconvenient, un petit problema, i ell intenta resoldre'l. Però per resoldre'l sempre busca la complicitat de la resta d'animals que viuen amb ell, que sempre són els ocellers blaus, la girafa, el lleó... Sempre surten els mateixos animals de la selva. En aquest cas, aquest últim que hem portat, l'Elmer i l'Arc de Sant Martí, és un dia que està plovent, hi ha tempesta, i estan contents perquè plou.
Que clar, com que Anglaterra sí, plou molt i la història sí, va néixer allà, ja s'entén.
Sí,
que s'ho han de prendre bé.
Sí, sí, estan contents. No, però quan surten, estan contents perquè després sortirà l'Arc de Sant Martí. Després de la pluja surt el sol i apareix l'Arc de Sant Martí. Però aquell dia l'Arc de Sant Martí surt com grisós, sense colors. I l'Herme diu, no patiu, que això jo ho endreço. I se'n va a buscar allà on neix l'Arc de Sant Martí per donar-li els seus colors. Ell vol ser generós i dic, li donaré els meus colors i així tothom podrà veure com és l'Arc de Sant Martí. Però clar, on neix l'Arc de Sant Martí, això no ho sap. I ha de demanar ajuda. I entre tots busquen el lloc exacte on l'Elmer arriba a donar-li els colors de l'Arc de Sant Martí, amb el perill de que perdi ell els colors. Però hi ha coses que encara que les donguis no es perden mai, com l'amistat, l'estimació, els petons, l'alegria... Això, encara que ho donguis, sempre en tens, sempre en tens. I això és el que li
passa. Aquest és el missatge bonic d'aquest llibre.
Sí.
Si voleu saber on és l'Arc de Sant Martí, agafeu aquest llibre, l'Elmer i l'Arc de Sant Martí, o qualsevol altre sí, llibre de l'Elmer, i celebreu aquest dia.
El dissabte 25...
De l'Elefant de Colors.
De l'Elefant de Colors, correcte.
Publicat aquest llibre per...
Aquest per Viascoa. Per nens petits, podria ser a partir de 3... El cicle infantil es treballa molt, perquè és plàsticament per pintar-lo, per fer elefants de plastilina, per fer mil i una activitats relacionades. Si entres al web de l'Elmer's Day, trobaràs mil i una propostes didàctiques divertides.
Doncs felicitats a l'Elmer, gràcies, Jaume Santelles.
30 anys són molts anys.
Una abraçada.
Igualment.
D'elefant.
Hallo, my name is Mark. Ik woon in Arnhem, in Nederland, en ik leer Catalaans met l'Ofici d'Educar.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Hola, em dic Marc, visc a Arnhem, als Països Baixos, i aprenc català amb l'Ofici d'Educar.
I quina és la pregunta?
Què és allò essencial en la relació mestre-alumne? Les relacions marquen el nostre dia a dia i, per tant, cal cuinar-les a foc lent per anar fent xup-xup fins al punt just per crear vincles que ens facin créixer. Però què és essencial? Partim de saber que tot infant necessita referents a casa, però també a l'escola. Si pensem en mestres que ens van marcar per bé, segur que recordem les seves actituds, la seva manera de relacionar-se amb nosaltres. En aquest sentit, als centres, les mestres esdevenen models essencials per desenvolupar relacions positives que permetin un clima òptim per construir relacions de qualitat. Però com podem afavorir les relacions? La recerca evidencia 7 ingredients bàsics per cultivar relacions de qualitat. Primerament, el clima, facilitar un context que afavoreixi les relacions i així l'aprenentatge. Després, és important la motivació, és a dir, les ganes de conèixer l'altre, l'interès de fer coses junts, d'aprendre de l'altre amb entusiasme i passió. En tercer lloc, necessitem actituds positives, com el respecte i l'afecte, per mirar-nos amb bons ulls i així centrar-nos en allò que l'altre pot fer com a punt de partida, tot evitant els judicis de valor. El quart ingredient són les expectatives realistes, perquè impulsin més que frenin i limitin possibilitats. En cinquè lloc, la comunicació, per poder escoltar i parlar de forma assertiva i sincera. El sisè, el sentit de l'humor per fer les coses amb alegria i diversió i, finalment, una bona dosi de confiança per poder creure que l'altre ens vol, que som importants, que ens aprecia i desitja el millor per nosaltres. Així doncs, les relacions es cuinen a foc lent, amb presència, amb actituds empoderadores, amb comunicació assertiva, amb confiança i bon humor, per acompanyar el procés de creixement d'uns i altres amb afecte i respecte.
Sílvia Blanc, doctora en Psicologia de l'Educació.
L'Ofici d'Educar a Catalunya Ràdio.
Torna-la a posar.
Quantes coses interessants que hem escoltat avui sobre aquesta relació entre mestre i alumne que segurament ens porta molts records a tots, oi que sí, José Luis Santiso?
A mi sí, perquè jo sempre he tingut una relació molt propera amb l'escola, amb l'institut, a més sempre he tingut una part de mestres que m'estimaven molt i una altra part, crec que més petita, que m'odiaven a mort per la meva manera apassionada d'entendre la vida.
Vaya.
I avui volia fer una secció molt personal.
Doncs vinga.
Jo sóc músic i intèrpret. Recordo que vam fer una sortida a Colliure i que ens van comentar, jo no ho sabia en aquell moment, que hi havia la tomba d'en Machado i que si volíem escriure algun poema, llegir-lo, i a mi em van proposar, com que tocava la guitarra, que composés alguna cançó a partir de poemes d'en Machado. I va ser el primer cop que ho vaig fer gràcies a aquesta classe de literatura. Aquesta va ser la primera, mestra, aquesta va ser la Carme, però després vam tenir una relació magnífica amb l'Anna Ribas, la nostra mestra de dibuix. Jo no sé si es pot dir, però jo feia campana de la meva classe i me n'anava a la seva, perquè m'agradava molt més. I vam crear un grup molt maco, ens veiem molt sovint, fèiem trobades, fèiem sopars. Encara hi ha un grup d'amics que ens veiem, ara tots tenim fills, i gràcies a ella es va crear un vincle molt maco amb els alumnes. L'Anna va morir, ja tenia 80 anys, i jo li vaig tocar la guitarra fins l'últim moment de vida, vaig estar amb ella tocant la guitarra,
oh,
és el que ella em va demanar, i fins i tot li vaig composar una cançó que m'agrada molt i que la gent pensa que és d'un amor més carnal i no, és d'un amor pur entre un noi jove i una persona molt gran que ens estimaven molt i en recordo ella, vaig fer aquesta cançó Oigo tu voz.
Com una oda d'amor a un mestre.
Sí,
que bonic.
Amor pur.
Si és que és l'ideal, que els alumnes estimin els mestres, que els mestres estimin els alumnes, per créixer i per aprendre.
Sí.
Ens ha agradat molt aquesta història teva. I que a més ha acabat bé, perquè ha acabat amb una cançó.
I tant.
Una abraçada ben gran a tu i a l'Anna, allà on sigui.
Sí.
I que la música ho emboliqui tot, que sempre és una forma d'expressar amor.
Un bon paper de regal.
Avui ens quedem amb aquesta cançó amorosa a una mestra, a l'Ofici d'Educar. Sigueu lúdics, sigueu creatius, sigueu lliures, que suposo que l'educació és el que hauria de fer, no? Ser-se el més lliures possibles, que siguem lliures fins i tot de nosaltres mateixos. Gràcies, José Luis Santiso.
A tu.
Heu sentit el programa que fem entre l'Elisabet Pedrosa, el Josep Lluís Santiso, tots els que hi participeu i el grup de Telegram de l'Ofici d'Educar. Suave como el mar, un leve movimiento lateral, y siento tu abrazo, me cubren tus manos. Silencio total, el tiempo se paró con tu llegar, y siento presente encuentro. Oigo tu voz, oigo tu voz, oigo tu voz con el viento. Te dejo mi amor. Suave.
lo llevas dentro. Suave.